Dia 32 és dia de les persones sense llar, que hauria de ser un dia que no hauríem de tenir el calendari, però desgraciadament el tenim, un dia que hauria de servir perquè aquelles persones que vivim més o manco bé haurien de pensar un poc o molt en que hi ha persones que encara no tenen una llar digna, un post on estar en condicions. Tenim nosaltres avui una Cristina Gómez, que és consellera d'habitatge, en totes coses, del Consell Insular de Menorca. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel Àngel.
Quina radiografia faríem ràpida de la situació a Menorca en quant a la vivenda i les persones que no tenen una vivenda digna?
Sí, mira, en primer lloc, dic que les estadístiques amb sensellarisme són molt, molt poques, d'acord? ¿Vale? I també dir que la percepció que podem tenir a Menorca és diferent, per exemple, de quan anem a grans ciutats, no? Anem a Palma i sabem que hi ha alguna plaça, que té allà gent que hi dormes vespre, no? Anem a Barcelona, anem a Madrid, anem a València, i veiem la gent sense llar, no? Que va amb escarrito i en totes les seves pertenences, no? Això a Menorca no ho hem vist mai i pot donar una falsa idea de que no hi ha sensellarisme a Menorca, i això no és correcte. I no és correcte, i a més ho sabem, perquè la legislatura passada, que ja vam entrar a agafar l'àrea d'habitatge, el primer que vam fer va ser fer un diagnòstic de la situació de Silla en temes d'habitatge, incloent també el tema de sensellarisme. No hi havia cap tipus d'informació i vam tenir la sort de que Càritas havia fet un estudi de camp, vull dir, de camp amb una treballadora social que ells tenien, i que havia pogut anar directament en els llocs on se sabia que les persones sense sostre estaven vivint. I si bé és cert que no veiem persones vivint en els caixers dels bancs, sí que sabem que estan vivint a coves o a edificacions en ruïna. I es van arribar a comptabilitzar, perquè es van trobar les pertinences, no? Se notava que allà hi vivia gent, aproximadament d'una quarantena de persones. Entre 25 i 40 persones s'assegurava que estaven en perfil de sense llar. Després, vam fent el diagnòstic, ens vam percatar d'una altra dificultat, i és que totes les dades que se recollien des dels serveis socials comunitaris dels ajuntaments, que quan una persona va i demana un ajut o demana informació, se feia una sèrie de qüestionaris del seu perfil i el tema de l'habitatge quedava buit. Aquest és un altre hàndicap que ens van trobar per saber la gent on estava vivint, no? Quan tenia dificultats. A poc a poc hem anat fent bases de dades, perquè ens entenguem, a serveis socials ja li demanen a tothom a on viu, en el sentit de si viu a una cova, viu a una casa, viu en precari, està ocupant fins i tot, no? De tot això se va agafant informació i a poc a poc tenim aquesta estadística. Mantenint la informació del primer diagnòstic, després del diagnòstic es va fer un pla d'habitatge social a Menorca, el vam aprovar en el Consell Insular, i una de les accions que es va decidir tirar endavant va ser la creació d'un centre de baixa exigència. Un centre de baixa exigència és un allotjament que dona sortida a perfils que no estarien indicats per entrar a cases d'acollida. Concretament, perfils, per exemple, de gent que té addiccions, que té problemes de salut mental, gent, per exemple, que té animals, no? Que té un cap, vull dir que són perfils molt complicats, que no entren a casa de cuida, entrarien a un centre de baixa exigència. Seria un poc el primer esglaó. A partir d'aquí, ens vam posar a cercar puestos a on poder posar aquest centre de baixa exigència. Vam intentar comprar, no hi va haver manera, perquè no trobaven llocs adients, no?, i que tinguessin usos urbanístics adequats. I al final ens van tirar amb l'opció de comprar els baixos d'una nova promoció que fa l'Ibàvia Mó, en el carrer Borja Moll, i van comprar aquells baixos, per tant, d'un edifici en construcció. Aquest edifici, desgraciadament, hi va haver problemes amb el constructor d'un any de retras, però a final d'any s'entrega sobre, gener, febrer, màxim. Val? I nosaltres ja no hem volgut esperar, i mentre ens entrega en el local, que serà a principis d'any, ja hem tret a licitació amb un contracte menor el que seria el projecte bàsic d'instal·lacions per adequar el local. I ara mateix estem en la fase de valorar les ofertes que han arribat de diferents arquitectes per fer el projecte d'activitats. Després d'això farem les obres d'adequació, que jo calculo que serà l'any que ve tot l'any. Podrien començar les obres a finals de l'any que ve i acabar-se el 23 i obrir el 23. La gestió del servei necessàriament serà externalitzada, perquè ara mateix no hi ha personal en el Consell Insular dedicat a un servei que no existia. Vull recordar que creem un servei que no existia. Això no és gens fàcil, avui en dia en les normes de l'administració pública, per tant ja va ser una gran passa. I com externalitzarem aquest servei? No tinc cap dubte de que la millor manera ha de ser amb entitats del tercer sector no lucratives i especialitzades en aquest tipus de perfils, que no són perfils fàcils. Hi ha diverses maneres de fer-ho, una amb una licitació normal o en reserves precisament per temes d'entitats del tercer sector, o fins i tot en convenis singulars amb entitats acreditades, no?, amb aquest perfil.
Cristina, xerrem d'esllogàtic. Com ha anat aquesta crida que s'ha fet des del Consell perquè persones que tenen vivendes et posin a disposició? Està funcionant o falta consciència encara per part de la gent que té, bueno, que té vivendes?
Home, la consciència sempre la podem millorar. Jo dic, sempre hi ha marge de millora, per millorar consciències, però també ens hem de posar un poquet, hem de considerar les dificultats que a vegades hi ha, fins i tot de desconfiança, no?, enfront de l'administració. Com que estem davant d'un producte escàs, val? És un programa complicat de tirar endavant. Jo estic molt contenta de com va, però és una feina de xup-xup. Tenim dues línies. Aquí es tracta de motivar i de fidelitzar els propietaris. No és un ajut a llogaters. Val? Vam iniciar el programa amb una línia que era directament intentat amb ajudes econòmiques en els propietaris que els habitatges que estiguessin tancats o dirigits a lloguer turístic els aconseguíssim recuperar per lloguer residencial de llarga durada. D'acord? Amb aquesta línia ara mateix tenim 9 pisos adherits en el programa. Val? Que crec que 6 o 7 ja estan adjudicats, ara estan en vies de ser adjudicats 2 més. Hem entrevistat fins a quasi 300 famílies que cerquen habitatge, que això també indica com estàs marcant, no? Que la gent imagina una llista d'aquest tipus, no? Vull dir, i 9 habitatges només. I després tenim una altra línia, perquè ens vam donar compte, una vegada vam entrar en tot aquest tema, bueno, que hi ha gent que ja tenia convicció prèvia, no?, abans de que nosaltres batiéssim en aquesta manera de llogar de forma justa com a lloguer ètic. I vam pensar que era molt interessant fidelitzar en aquests propietaris. I els donem un petit ajut perquè també s'adheresquin en el programa. I amb quina intenció? Sabem per l'Oficina Insular de l'Habitatge, que com bé sabeu la vam obrir la legislatura passada, també des del Consell Insular, hi ha acompanyament social i acompanyament jurídic. Sabem per l'oficina que a Menorca s'estan produint el que s'anomenen desnonaments invisibles, i a més amb una quantitat important. Què és un desnonament invisible i per què li dèiem invisible? És invisible perquè no surt a cap estadística. I no surt a cap estadística perquè no necessita anar a la via judicial. Què és un desnonament invisible? Simplement és una no renovació de contracte de lloguer quan s'exhaureix el termini contractual inicialment pactat. I per què no se renova? Normalment perquè el propietari incrementa la renta de tal manera que el llogater no pot assumir aquest increment i ha de deixar l'habitatge. Deixa l'habitatge i, òbviament, torna a sortir a cercar amb un mercat que, igual que li ha passat amb aquell habitatge on estava ell, també ha pujat. Això són els desnonaments invisibles i sabem per l'oficina que n'hi ha i n'hi ha bastants. Per això vam pensar que era important fidelitzar aquella gent que ho està fent bé. De manera que, vull dir, mantenir aquesta convicció de que quan arriba l'hora de renovar no tinguin la temptació que el mercat l'està oferint de pujar preus. Vull també fer esment tenim una eina dins el programa de lloguer ètic, perquè no només era aconseguir habitatges, sinó crear cultura de preu just. Crear cultura de preu just i no abusiu. Això s'ha fet en altres àmbits, com s'estalvi ètic, i bueno, ha funcionat, no? I quina eina tenim? Tenim una eina que es diu calculadora ètica, que és una eina que ens la va ajudar a fer l'OPSAM, i una consultora externa també. I de què va tot això? Pues, bueno, tu poses els ítems o característiques d'un determinat habitatge, la superfície, l'antiguitat, si té terrassa, si té el grau d'eficiència energètica, és a dir, tu juntes tot a on està, i te surt un preu indicatiu, que seria un preu just. No xerram de lloguer social, Penseu que és diferent, xerrar de lloguer social i de lloguer assequible. El social seria el que està fent l'IBAVI, per exemple, ¿vale? Que són els habitatges de protecció oficial, que surt des de l'administració pública. El lloguer assequible, que surt des de la part privada, des del propi mercat, és el que nosaltres hem anomenat lloguer ètic, que com ja dic, és un concepte de no abusiu o just, val? I bueno, tenim moltes entrades en aquesta calculadora i això també era un dels objectius d'aquest programa, que quan una persona cerca habitatge pugui saber un poquet quin seria aquest preu assequible i sepi si li estan oferint un preu abusiu. I també per part dels propietaris, que a vegades un no sap molt bé com estàs marcat, just, val? Que tingui pues, aquesta eina per fer-se consulta.
Mos queda més preguntes dins d'aquest temps, però estem una hora per més. En tot cas, dir-los que vagin a habitatgesocial.menorca.es i allà trobaran més informació de tot això que mos ha contat la consellera sobre l'habitatge. Tenim molta feina per fer i teníem fa una estona gent de Càritas que m'enxerava d'aquesta problemàtica i m'ho gusten precisament que demanden que l'administració a vegades va una mica talenta per allò de les normes i tota la paperassa que tenim, agilitzar una mica tràmits, o potser faria que aquest problema fos més lleuger per a les persones que ho pateixen. En tot cas, agraïm a Ana Cristina Gómez, la consellera d'Habitatge del Consell Insular, que ens hagi acompanyat avui aquí en el Matí de Menorca. Cristina, agafarem l'agenda per un altre dia per xerrar d'aquesta qüestió, perquè hi ha molt que dir. Cristina, gràcies.
Agrair-vos l'oportunitat i a reconèixer també el propi marge de millora que tenim des de l'administració pública, per suposat.
Gràcies i molt bon dia, Cristina.
Adéu.